COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Benvinguts. Doncs efectivament, agafem el relleu de la informació esportiva, en aquest cas a COPE Catalunya i Andorra, per portar-lo fins a les 4 de la tarda. Amb el treball a la cuina del programa de la Sílvia Ortiz, de l'Arena Condis i del Joan Heredia a les vies de sol. Andreu Quesada, hola Joan Heredia, molt bona tarda.
Bona tarda, Gil.
Tenim enllestit el top informatiu de la jornada?
El tenim.
Som-hi.
Top 5.
Llista de convocats de Ramon Cid per l'Europeu d'Atletisme de Zuric. Alegria per Àngel Mollera, que entra a la tripleta dels 3.000 obstacles i els clubs catalans aporten 17 dels 74 atletes convocats per Cid.
Top 4.
L'Espanyol sancionarà Tievivi Fumà després de no haver-se presentat a l'entrenament d'avui. Continua sense sortida la situació del davanter mentre que els seus companys juguen avui un nou amistós de pretemporada contra el Girona.
Top 3.
S'incorporen al Barça els internacionals brasilers i argentins i Neymar passa la revisió de la lesió de la seva columna. Cap d'ells entra a la convocatòria per l'amistós contra el Nàpols, on tampoc hi són Xavi, Mathieu ni Patrick.
Top 2.
Dia important en clau Mercato amb la trobada prevista entre Luis Enrique i Dani Alves. Esportscope ha conegut que el colombià Cuadrado està disposat a fer un esforç per facilitar la seva sortida al Barça, mentre la premsa anglesa parla d'una oferta de 10 milions de lliures per Vermaelen.
Top número 1.
Xavi Hernández es sincera davant dels mitjans i explica les sensacions que li han portat a quedar-se definitivament al Barça. El de Terrassa fa pública la seva renúncia a la selecció espanyola i es mostra disposat a acceptar el repte de la primera capitania.
Entrevistes a Sportscope.
Avui parlarem amb Albert Luque sobre la importància de Xavi dins d'un vestidor i sentirem també Àngel Mollera, seleccionat per Ramon Cid pels europeus de Zuric.
El debat a Sportscope.
Avui el nostre bracafé amb Emilio Pérez de Rosas i Enrique Ortego.
La pregunta a Sportscope.
A les xarxes socials, a Facebook i a Twitter, us preguntava què us havia semblat la roda de premsa de Xavi Hernández i moltes respostes, eh, Gil? Llegim un parell. En Francesc Bosch comenta, és el moment d'estar amb ell, ja que sembla molt tocat anímicament. I el Manel Guerrero diu que és molt raonable que deixi la selecció, que per l'edat ja no està per descarregar-se de tants partits i comentava més de la possibilitat que ha sonat durant tot l'estiu de que Xavi deixés el Barça. Diu que feia pinta de que li van prometre coses a Qatar o a Nova York que després no s'han complert. Ja sabeu, podeu seguir contestant durant tot el dia a facebook.com/esportscopecatalunya i al Twitter @esportscope.
Mercato, mercato. Xavi Hernández, molt protagonista a l'edició d'avui d'Esportscope. En continuem parlant del migcampista de Terrassa. D'aquí un moment.
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Te estás poniendo la piel de gallina.
Ya, ya, que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Todavía nos queremos más.
Sí, ¿no?
Pues eso ya es... Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE, en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Tomás Juan.
Hola, amigos.
Fernando Moriente.
Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Qué
tal?
Mola, ¿eh? La información en directo desde todos los estadios.
Míralo.
Sigue a tu equipo en Tiempo de Juego.
El de la cadena. ¡Cope!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sincer, directe, vertical i de cara a barraca, com ell sap, sense necessitat de donar aquella volta sobre si mateix quan no veu clara la cosa. És el primer que m'arriba al cap després de veure i escoltar Xavi Hernández davant dels mitjans avui. A Nice vam veure un Xavi alliberat, si em permeteu l'expressió, dintre del terreny de joc. Avui hem vist un Xavi alliberat davant dels periodistes i de l'afició. Per què dic això? Doncs perquè és el que sento quan escolto donar-li un pal al club per la sortida del vestidor de Xema Corbella. Madur, coherent, sensat, sabedor de que ja no té 20 anys, que la seva etapa a la Roja és història, però que encara li queda futbol a les botes, i que el destí, com deia el Joan Heredia abans en les respostes de la gent, no ha volgut encara que Xavi vagi a parar a Qatar o als Estats Units. Ah, irresponsable, si li cau el braçal de capità, li farà honra. Respira, Xavi, tot aquest malson va començar un dia quan un tal Pau Tasso et va cridar «Vamos, Andrés, vamos, Andrés!» i tu et vas girar, en tot el sentit de la paraula, per dir-li «No, no, soy Xavi». El mal son queda enrere.
José Luis Gil, Sports Cope.
Cope, estàs informat.
Sílvia Ortiz, molt bona tarda.
Bona tarda.
No riguis, dona, si el futbol té aquestes coses.
Sí.
El que hem explicat és història.
Sí, sí.
Petita història, però història al cap i a la fi.
A l'amic Pau Tasso li xiulen les orelles des de l'Argentina. I a la dictata també.
I la història de Xavi en blaugrana continua.
I ell ho ha dit. Ha sortit a la sala de premsa a explicar la seva història ha confessat que va decidir precipitadament que deixava el Barça, que estava tocat per les dues decepcions que havia viscut de manera consecutiva, amb el Barça perdent la Lliga, amb la selecció al Mundial. Ha volgut deixar clar que no és una decisió econòmica la de quedar-se al Barça, que tenia opcions per marxar, però que l'ha convençut el fet de parlar amb Zubizarreta, amb Luis Enrique, que ningú li ha dit que tindrà un rol secundari, sinó que començarà de zero i que està molt content de quedar-se al Barça.
Hem anat de vacances, hem tingut converses, sobretot amb l'àrea esportiva, amb l'Andoni i el Luis Enrique, i bueno, m'han convençut, m'han fet veure que encara puc ser important i útil i competitiu aquí al club. Agrair-li en tot moment al club la seva espera, la seva paciència. Ho hem consensuat tot i ho hem fet de manera conjunta, qualsevol detall o qualsevol pas que hem anat fent durant l'estiu. I en aquest sentit, ara estic en un estat d'ànim millor, ja no estic tan decepcionat, ho veig d'una altra manera, segueixo sent competitiu, com tu dius, però vull que entengui la gent, doncs, que vaig patir dues decepcions personals bastant fortes a la meva carrera i creia que la meva etapa havia acabat. És per això, doncs, que vaig decidir i vaig enviar molts missatges a la meva gent, a nivell personal, a la família, als amics, als més propers a la meva persona, i per això, doncs, aquella decisió que ara veig que ha sigut precipitada, no? Crec que segueixo sent competitiu, puc seguir sent útil, estic motivat. El fet de parlar també amb el Luis Enrique m'ha canviat moltíssim la meva mentalitat. Jo crec que és la persona clau en què continuï, en què segueixi el club, i la veritat que m'ha fet veure, doncs, que encara puc ser útil i important al grup. He llegit o he sentit o que s'ha especulat, doncs, que la decisió ha sigut econòmica o que ha sigut per falta d'alternatives a marxar. No és cert. En tot cas, he tingut sempre alternatives per marxar i no ha sigut mai un problema econòmic, ha sigut purament esportiu. I en aquest sentit, ningú de l'àrea esportiva m'ha dit que tindré un rol diferent o secundari, en aquest cas, no? Com també he sentit o he llegit. No, Luis Enrique em parla molt clar, em diu que començo de zero com tots els jugadors i que li he de demostrar els entrenaments i els partits, doncs, que puc ser útil i competitiu, res més. M'agrada sentir el Luis, que tinc una bona relació de fa molts anys, vam ser companys, i m'agrada el que veig, tinc bones vibracions amb ell. No canvia res, només ha canviat la meva decisió, ja he dit abans, precipitada, i espero que la gent m'entengui, els socis i simpatitzants, culers en aquest cas, així que espero que m'hagin entès. Heu explicat una mica el meu estat d'ànim en aquell moment, crec que la meva etapa en el Barça havia acabat i ara ho veig d'una altra manera. M'han motivat des de l'àrea esportiva, sobretot el Luis. Ja ho vaig haver de pair a l'últim partit de Lliga. En aquest sentit, doncs, em vaig veure la decepció anava per dins, però entenia que l'equip està per sobre i estic per tot. Hem parlat amb el Luis ben clar, per tot. No faré males cares, ni molt menys, no. Simplement sumaré i estic a disposició del míster per el que faci falta. Ja ho he viscut, ja tinc l'experiència, per tant, potser em serà més fàcil de pair-ho. He tomat la decisió de deixar la selecció. Creo que mi etapa allí sí que ha terminado. De hecho, ya se lo dije en la Eurocopa del 2012, que creía que me tenía que marchar. Él me insistió en seguir hasta Brasil y, bueno, en Brasil la verdad que fue decepcionante para todos a nivel colectivo, para mí también a nivel individual. El hecho de no participar en el partido decisivo contra Chile, pues fue una decepción personal, no te voy a engañar, pero pues yo creo que ellos también ven que mi etapa ha terminado, pero es así, sin más. Agradecerles de verdad a Vicente, a todo su staff, el cariño que me han dado desde el primer día, y realmente contento por la decisión que toma Vicente de seguir al cargo de la selección. Creo que no hay hoy en día mejor seleccionador español para ese cargo que Vicente del Bosque.
La noticia de prensa, no per menys esperada, deixa de sorprendre. Xavi deixa la selecció amb 34 anys, porta gairebé 14 a la Roja i deixa darrere de si un palmarès enorme.
Tabulat en anys i en temporades, potser són poques. Tabulat en quilòmetres i intensitat del calendari, potser la perspectiva varia. Joan, les xarxes socials s'han fet un tip de missatges d'agraïment de personalitats il·lustres cap al Xavi Hernández.
Sí, Gil, moltes reaccions del món del futbol per acomiadar Xavi Hernández de la selecció espanyola, periodistes, companys, jugadors, entrenadors. El hashtag Gracias Xavi ha trigat pocs minuts en convertir-se en un dels més tuitejats d'Espanya. De fet, aquesta hora és el segon més utilitzat i, com deia, molts missatges. El primer de tots, des del compte oficial de Twitter de la selecció espanyola, on es donava les gràcies a Xavi per tants anys de triomfs i èxits per la selecció nacional. Vicente del Bosque també li agraïa tots aquests anys al servei de la selecció espanyola i deia que Espanya, la selecció espanyola perd un jugador únic i més futbolistes, exfutbolistes com Gary Lineker, Michu, Jamie Carragher, Pedro Rodríguez o Pepe Reina. Tots es mostraven agraïts per tot el que li ha donat Xavi al món del futbol com a jugador i com a persona.
Molt bé, l'Helena Condis també ha tingut oportunitat de parlar amb un exfutbolista que ha compartit vestidor amb Xavi Hernández i que valorava per Esports Cope la importància de Xavi dintre d'un vestidor. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, amb Albert Luque, bon amic de Xavi Hernández, amb qui ha coincidit a la selecció, també amb Luis Enrique, el Mundial de 2002. Albert Luque diu a Esports Cope que entén la decisió del migcampista de continuar al Barça i creu que Xavi, centrat només en el Barça, pot donar molt encara a l'equip.
Jo crec que amb en Xavi, centrat al 100% en el Barça, sabent els partits que ha de jugar i els que no ha de jugar, encara és un jugador molt rendible per aquest equip de substituir. Jo crec que un any més se li pot treure molt. Sí, perquè jo també el que conec, doncs, si marxés ara, doncs, s'aniria una miqueta amb l'espineta clavada d'un mal final amb la selecció, un mal final amb el Barça. Jo estic, ell és un gran professional i estic segur que es posarà les piles amb el Barça aquest any. Veurem el Xavi que hem vist al màxim nivell. I, bueno, no sé si 2 anys, però estic segur que un sí, que està per estar al màxim nivell, deixant a un costat la selecció espanyola.
Luque creu que Barça i selecció han acusat que Xavi no hagi estat al seu màxim nivell aquesta temporada i explica Albert Luque per Esports Cope què ha representat Xavi en aquests 14 anys a la selecció.
Jo crec que ha sigut una peça fonamental, tant de mentalitat com de joc dintre del camp, amb la manera d'ell de veure el futbol com després portar un grup com a capità. Jo crec que serà molt difícil de tenir un altre jugador com Xavi. Tant el Barça ho ha patit aquest any com la selecció en l'últim Mundial també ho ha patit, que ell no ha estat al màxim nivell, doncs tant el Barça com a exemple de joc que ha sigut aquests últims anys com la selecció que ha sigut la selecció d'exemple mundial, doncs quan el Xavi no ha estat al màxim nivell no ens ha notat.
La història, doncs, de Xavi en Blaugrana continua. Tant és així que Xavi, sense Víctor Valdés, sense Carles Puyol al vestidor, podria ser fins i tot primer capità de la plantilla del Barça. Això s'havia de decidir o es decidirà en una votació que es fa avui. I per què es fa avui? Doncs perquè faltaven, Sílvia, els últims en arribar del Mundial, que també tenen el seu dret a vot, els brasilers i els argentins.
Sí, ho ha explicat Xavi, que havien votat aquest matí, pendents de comunicar els resultats a Luis Enrique, de prendre una decisió, segurament Xavi, Iniesta, Messi, veurem si entra en aquesta quarteta de capitans, Mascherano, Piqué o Busquets. Ha dit Xavi Hernández que seria una il·lusió i un orgull substituir a Puyol. Com bé deies, avui han tornat aquests 4 mundialistes que faltaven. Messi ha arribat a les 8 del matí, ben d'hora, per entrenar-se a les 9:30. També han arribat d'hora Mascherano, Alves i Neymar. Neymar no s'ha entrenat, sinó que ha passat reconeixement mèdic amb resultats satisfactoris, segons el comunicat que ha emès el club. I segons ha pogut saber Esports Cope, els serveis mèdics són optimistes que el brasiler pugui jugar uns minuts al Gamper el 18 d'agost contra el León de Mèxic. Luis Enrique, després de l'entrenament d'avui, ha donat la llista de 22 convocats de cara al partit de demà a Ginebra contra el Nàpols de Benítez. L'equip viatja demà mateix amb 14 jugadors del primer equip, 8 del filial. Queden fora de la convocatòria per precaució Xavi, amb aquesta sobrecàrrega al bessó, Matié, que té molèsties als isquios, i Patrick, que també té una sobrecàrrega al bessó. Ha hagut de convocar d'última hora a Banyac, el jugador del Barça B, que estava de concentració a Torremirona amb el filial i que s'afegeix a aquesta llista de 22 per viatjar demà cap a Ginebra.
Maleta, doncs, Sílvia?
Sí, un altre cop.
Gràcies.
Adéu. You're lost to find what you're looking for.
Però és que no acaba aquí la cosa, perquè clar, Zubizarreta es reuneix amb Luis Enrique. Luis Enrique ha de parlar amb Dani Alves. Dani Alves és clau en el futur del Mercato Blaugrana, en forma de sortida o no. I l'home de qui parlàvem ahir, Cuadrado, continua esperant esdeveniments. Esports Cope, amb la veu d'Helena Condis, té més novetats en la història particular del colombià Cuadrado.
Doncs, com deies, des d'Itàlia, Cuadrado està molt pendent d'aquesta reunió entre Luis Enrique i Alves, i ens diu a l'entorn del jugador Esports Cope que Juan Guillermo Cuadrado vol esperar al Barça i que estaria disposat a fer un esforç econòmic. Per tant, que les condicions econòmiques del contracte del colombià no seran un problema o un impediment perquè vingués al Barça. Esperen, això sí, que el club blaugrana faci un moviment definitiu, perquè ell té clar que vol anar al Barça abans que el United, i demanen celeritat al club si volen incorporar-lo. Cuadrado avui ja s'ha presentat als entrenaments de pretemporada amb la Fiorentina i de moment tot està en stand-by a l'espera de la decisió del Barça i Dani Alves sobre el seu futur.
Gràcies, Helena. Atenció també al que apunten determinats mitjans des d'Anglaterra, una hipotètica oferta del Barça pel jugador de l'Arsenal, Vermaelen. Una oferta que, segons aquests mitjans anglesos, arribaria als 10 milions d'euros. I 37, anem al temps d'opinió. Un temps d'opinió d'aquells avui de Puente Aéreo, eh? Barcelona-Madrid, Xavi protagonista en clave Barça, Xavi protagonista en clave selección. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y vos?
Bien, correcto, muy bien.
Enrique Ortego, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú también bien, ¿no?
Todo bien.
Todo bien. Bueno, Emilio, ¿qué te ha parecido Xavi?
Bien, correcto. Yo creo que, a ver, después de lo que ha ocurrido, desde luego tenía que buscar argumentos, tener un discurso muy coherente. Supongo, evidentemente, que decir la verdad, que es lo que ha dicho, y hacer de alguna manera un pequeño acto de contrición y realmente pues apurar el contrato que le queda, realmente con la predisposición en la que parece que está, que a mí realmente me parece lo más elogioso de todo, desde luego.
Me imagino, Enrique, que la perspectiva desde la capital es sobre todo focalizada en la salida de Xavi de la selección. No porque no se esperara o no se intuyera, sino por la manera en que definitivamente se ha hecho pública.
Pues se ha hecho pública como se tenía que hacer, ¿no? Anunciándolo al jugador en una conferencia de prensa y a todo el mundo. Yo creo que 133 partidos con la selección, ser campeón del mundo, ser campeón de Europa, haber pasado por todas las selecciones inferiores, significa la entrega y el sacrificio que ha tenido Xavi con la selección desde un principio, ¿no? Cuando se ganaba, bueno, cuando se perdía y cuando luego se ha empezado a ganar. Entonces yo, en ese sentido, tanto su explicación de lo de la selección como su explicación de lo del Barça, yo siempre le digo a Xavi cuando le veo, digo, no, la verdad es que no sé si juegas mejor al fútbol que hablas. Y hoy me ha vuelto a surgir esa duda, porque hay que ver con qué calma, con qué tranquilidad y respeto ha ido contestando una por una todas las preguntas, y más o menos, como decía Emilio, yo creo que ha sido sincero y ha dicho lo que tenía que decir.
Templa y manda sin ser torero, ¿eh?
Sí, no, pero es que es torero, futbolísticamente hablando, yo no soy muy torero, pero vamos, yo creo que tiene muchas cosas de arte dentro de su cuerpo, pues, jugando al fútbol, por lo menos.
Yo creo que Xavi necesitaba, más que nadie, Xavi personalmente, Xavi Hernández, necesitaba una conferencia de prensa, sí, porque aquí en Barcelona, en el Barça, en Cataluña, se había un run-run, ¿no?, como una sensación de que él iba a ser despedido del Barça de mala manera. Hoy ha dicho, y eso es muy importante, yo creo que tanto Zubizarreta como Luis Enrique le han pedido que se lo piense y que se quede y tal. Y después, yo creo que no hay que olvidar que todo el mundo tiene la impresión, ojalá todo el mundo acertemos, de que Xavi es un jugador, Xavi es un futuro entrenador, Xavi es una persona muy importante dentro del Barça, del presente y del futuro. Y en ese sentido, de la misma manera que ese mismo criterio se ha escapado, yo creo que bastante, o por no decir definitivamente, en torno a la persona de Pep Guardiola, lamentablemente, yo creo que esa vinculación de Xavi es el primer paso, esa conferencia de prensa, yo creo que es el primer paso para que Xavi ya no se vaya nunca más del Barça.
¿Veis a Xavi en ese entrenador que lleva dentro, en algún momento de la temporada sugiriendo, orientando a Luis Enrique, intercambiando inputs?
Yo creo que eso le va a salir, porque le ha salido siempre de dentro. Entonces dependerá hasta el grado de aceptación que él encuentre en Luis Enrique, si él hace un día un comentario sobre la marcha, jugando en el banquillo. Eso yo creo que el que tiene que recibir esos mensajes, esas ayudas, es Luis Enrique, y va a depender un poco que Xavi las siga haciendo, porque yo creo que las ha hecho siempre, si el entrenador no le molesta, evidentemente. Él dentro del campo va a seguir mandando, porque ha sido así desde siempre. Entonces no creo que vaya a dejar de hacerlo de la noche a la mañana, porque es muy difícil de cambiar.
Pues yo creo que ahí, como dice Enrique, yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique en ese sentido. Lo que pasa es que yo no desvincularía, digamos, esta relación a una relación cualquiera por nuestra parte, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en medios de comunicación, pues normalmente uno pues tiene más o menos afinidad con ciertos jefes, con ciertos directores, con ciertos subdirectores, con gente que está en su entorno, y en momentos determinados te atreves a decir, a proponer, a sugerir, a decir algunas cosas, ¿me entiendes? Y no solo sobre materias nuestras de reportajes, de cosas a hacer, sino incluso a posibles papeles que puedan jugar compañeros tuyos. Oye, mira, que yo lo vería a lo mejor, ¿por qué no mandas a fulanito a tal sitio que era un reportaje fantástico, ¿no? O sea, yo creo que esas cosas salen en todas las profesiones siempre y cuando tú tengas primero un buen feeling con tu jefe o con tu entrenador, y segundo, que no hay que olvidar que Tavi sigue siendo futbolista. Entonces yo creo que para dar ese tipo de consejos, para dar ese tipo de sugerencias, para hacer ese tipo de conversaciones, tienes que estar, primero, ser muy humilde, segundo, creer mucho en ti, y tercero, yo creo que cuando tú le sugieres algo a tu entrenador, si tu entrenador hace lo contrario o hace otra cosa que no cuenta contigo o que cuenta con otro y tal, tienes que admitirlo, tienes que asumirlo. Si en ese, por eso decía yo, en catalán, y Enrique lo sabe porque sabe mucho catalán y nos entiende muy bien, en catalán nosotros decimos que es muy importante, en este caso, el tarannà con el que Xavi empiece esta nueva faceta, ¿no? Yo creo que si ese tarannà es el que todos deseamos y el que él ha propuesto, el que él ha dejado ver, ha destilado en esta conferencia de prensa, yo creo que será fantástica su comportamiento y su colaboración con el cuadro técnico nuevo.
Me atrevería a traducir tarannà por espíritu, pero no sé si Enrique me lo compra o no me lo compra.
Bueno, sí, es espíritu.
Talante, ¿no? Talante, ¿no?
Sí.
Sí, talante, exacto.
Talante. ¿Con qué talante? Bueno, yo creo que en la conferencia de prensa se ha expresado bien. Es decir, fueron dos grandes desilusiones. La que una le hizo tomar la decisión de irse del Barça fue no haber jugado el último partido contra el Atlético de Madrid, en el que se jugaban el título, y quizá todo lo raro que pasó la temporada pasada en el Barça. Y la segunda desilusión, aunque yo creo que lo de la selección hubiera sido lo mismo que hubiera sido titular o no, y que España hubiera ganado la Copa del Mundo, Xavi se hubiera ido igual de la selección, porque él tenía muy claro que había cubierto una etapa, digo, y hasta en el asunto de Corbella, que lo ha tratado él con la dignidad con la que él suele tratar las cosas, es decir, él piensa que el club se ha equivocado, y lo ha dicho claramente, porque es su pensamiento, y porque por encima de todo él conoce mejor que nadie, por ejemplo, lo que ha hecho Corbella en el club, ¿no?
Acabo, compañeros. Solo un apuntito, es que no puedo resistir la tentación. Oye, Enrique, he visto la foto de Keylor Navas, Biblia en mano, pasando revisión médica.
Sí, bueno, pero la portería ya lo hemos visto que sale sin Biblia, es que le faltaría, vamos, si sale con Biblia bajo los palos, no, algo le faltaría.
Cualquier ayuda para defender la portería del Madrid es bienvenida, Y si tiene que coger el relevo de un santo, más todavía.
Oye, tú te imaginas, Cañizares hizo famoso por sus toallas, ¿no? Esas toallitas que se llevaba y se pues dejaba al lado de las porterías, o se la metía adentro. También Valdés ha llevado, pues hombre, lo mismo este un día aparece con una Biblia y se la pone allá a la del poste.
Bueno. Enrique Ortego, Marca, agradecido, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego.
Emilio Pérez de Rozas, El Periódico, fins a sempre, fins a la propera.
Hasta luego, amigos.
Potser ara mateix ets taxista i estàs escoltant aquesta edició d'Esports Cope. Doncs, si és així, i a més estàs en una situació econòmica difícil, tenim un missatge que segur que t'interessa. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barnacredit et concedeix un préstec en menys de 48 hores, tot sense despeses abans, i signatura d'aquest préstec davant de notari. Ja saps, si tens la llicència de taxi i, a més, necessites diners, a Barnacredit pots trobar la solució. Només has de trucar al 93 487 13 24 93 487 1324 o visitar el lloc web barnacredit.com. Les 3 de la tarda. Joan Heredia, esperàvem avui a Tievi Bifumar a l'entrenament de l'Espanyol i Tievi no s'ha presentat.
Sí, Gil, ja ho dèiem ahir, s'esperava Tievi dilluns, no es va presentar, el club li va donar permís fins avui, i si algú tenia l'esperança de trobar-lo aquest matí a la ciutat esportiva de Sant Adrià, doncs s'ha descartat, el jugador no estava, no ha arribat avui, tampoc se li esperava, Tievi no s'ha presentat quan havia d'entrenar amb Álvaro Montañés i els descartats per Sergio González, i el club ha decidit sancionar econòmicament el jugador.
Molt bé, l'Espanyol jo crec que ha arribat a un punt límit a la situació de Tievi, perquè el comunicat és molt dur. El comunicat confirma la multa econòmica, confirma que se li aparta de la plantilla de Sergio González fins sine die, fins que no es trobi una solució, i la situació està exactament igual que els últims dies. Tievi vol sortir de l'Espanyol, l'Espanyol vol a Tievi fora de l'Espanyol, però només en forma de venda. Ja no s'accepta una cessió, perquè aquesta fórmula no li compensa a l'Espanyol, i els dies van passant, el jugador va acumulant actes d'indisciplina i la situació cada vegada s'enroca més i més i més. El que sí que tenim clar és que l'aposta que vol implementar Sergio González en el futbol de l'Espanyol és diferent a la de Javier Aguirre. Ho ha comentat el tècnic, ho han comentat els jugadors, tothom veient els tres amistosos de pretemporada arribem a aquesta conclusió, i és per això, Joan, que avui has copsat l'opinió de companys de diferents mitjans de comunicació per veure què en pensen d'aquesta oferta més atractiva i més pilotera, anem a dir-ho així, que vol posar el Sergio en el futbol de l'Espanyol.
Sí, Gil, perquè està a punt de complir-se el primer mes de Sergio González al capdavant de la primera plantilla de l'Espanyol, i com deia, s'ha quedat clar en aquestes primeres setmanes de treball que la proposta de futbol ha canviat radicalment, i per això hem parlat amb l'Ivan Molero, el Germán Bona i l'Anna Cordovilla, tres companys que, com deies, segueixen l'actualitat de l'Espanyol perquè ens donin les seves sensacions del nou projecte de Sergio i les diferències que troben amb el projecte d'Aguirre.
L'Espanyol de Sergio González, el que serà segur, és més atractiu pel poc que hem vist fins ara. En aquestes tres setmanes, Sergio també ha treballat molt la defensa, però també comença a atisbar-se aquest futbol que pretén enganxar la gent i que vagi a Cornellà aquesta temporada, un futbol més combinatiu, al primer toc. I ara queda pendent aquest joc desbordant per les bandes, sobretot quan debuti Montañés, i principalment el que és capaç de fer la parella en atac formada per Sergio García i Caicedo.
Ara l'aficionat és millor un futbol ofensiu, i de moment la proposta de Sergio va per aquí, no? I bé, de moment són els primers dies, es van veient les primeres coses. Contra el Llagostera ja es va veure que l'equip vol jugar a futbol, que vol tenir la pilota, però clar, encara falten mecanismes, una mica més de rapidesa, i bé, que anirà adquirint a poc a poc.
És molt diferent a la de Aguirre. Estarían semblando piezas y da mucho todavía por acabar de coordinar. Rápidamente se ha visto que la propuesta de Sergio González es un poquito el trato del balón. Juego combinativo, triangular, llegar con el balón controlado, y sí, realmente cambia mucho. Supongo que a priori nos divertiremos más porque a él le gusta más llegar con el balón tocando, que no deja de ser una proyección de cuando él era futbolista.
També hem volgut saber si es confien en aquesta nova idea de futbol que proposa Sergio González, i per això els hem preguntat per si pensen que aquesta nova idea es traduirà en bons resultats.
Que en aquest tipus de joc i amb l'ídol que ja és Sergio de la seva etapa com a futbolista, això rutllarà, i m'atreveixo a dir que l'Espanyol ara mateix, si no s'escapa cap de les peces claus en el que queda marcat, té millor plantilla que la temporada passada. Per tant, té tots els condicionants, llevat de la inexperiència de l'entrenador, per aconseguir una millor classificació que aquesta temporada.
Jo crec que Sergio també ens sorprendrà una mica amb el tema defensiu. Com a futbolista era un migcampista que la tocava bé, però també s'ha de tenir els conceptes defensius agafats. L'equilibri és el més important. Potser amb Aguirre va haver un moment que ja l'equilibri no va ser tan així, i ara el tema ofensiu, no? Jo espero això, que sigui un equip que baixi l'atac, però que també tingui conceptes des de darrere que estiguin força bé.
Yo creo que sí, que garantiza mejores resultados, pero eso nunca, siempre es una incógnita. Para empezar, la propuesta es más atrayente que el año pasado, eso sin duda.
Al Germán Bona, del diari Esport, l'Ivan Molero, del diari AS, l'Anna Cordovilla, de Mundo Deportivo, gràcies als tres. Tu, Joan Heredia, què en penses?
Bueno, com comenten els companys, sí que és veritat que n'hi ha un canvi radical a la nova idea futbolística de l'Espanyol. Com dèiem, jugadors nous, entrenador nou, s'intentarà canviar tot el que va fer Javier Aguirre, està clar que és complicat, es necessiten jugadors molt bons per oferir un futbol d'aquest tipus i bueno, esperem tot una incògnita el que ens depararà l'Espanyol. De moment, pel que hem pogut veure a la pretemporada, s'estan assolint els conceptes de Sergio González.
Aprovat en improvisació, alguna coseta més de la informació de l'Espanyol?
Sí, recordem que l'equip juga avui a les 9 de la nit contra el Girona a Montilivi, en el que serà el quart partit de la pretemporada pels de Sergio González, i recordem absències: Álvaro Montañés, Sergio Tejera, Germán i Cristian Gómez descartats, i Tievivi Fumà, que ni està ni se l'espera.
Mentretant, en el món del bàsquet, marge d'espera. Tot està enllestit perquè Tibor Pleis, aquest pivot, deixi la disciplina de Baskonia i sigui jugador del Futbol Club Barcelona. El que hem pogut conèixer avui a Esports Copé és que tot el que feia referència al tema del jugador està enllestit, que no calen més moviments, exactament igual que tot el que afectava a la relació, el tracte entre Barça i Baskonia. Això sí, abans que es faci oficial aquesta operació, hem pogut conèixer també que Baskonia ha d'enllestir alguns temes, com per exemple la sortida de Sergio Scariolo de la banqueta del quadre del Buesa Arena. O sigui que tot serà un efecte domino, i quan Baskonia acabi d'arreglar aquests temes, Tibor Pleis es farà oficial, serà nou jugador del Futbol Club Barcelona. Del director tècnic de la Federació Espanyola d'Atletisme, Ramon Cid, de cara als propers europeus de Zuric, i per mi és una gran alegria trucar al nostre proper protagonista, Àngel Mollera. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Felicitats, eh?
Moltíssimes gràcies.
L'Àngel Mollera s'enduia el disgust de la seva vida després dels campionats d'Espanya d'Alcobendas. Una mala nit, no li va sortir els 3.000 obstacles com ell volia, però al final el Ramon ha estat sensible i ets a la llista, eh?
Sí, bueno, jo crec que ha sigut sensible també, doncs, porto molts anys, tinc crèdit i saben que bueno, que amb 30 anys tinc molta experiència i que una mala nit la pot tenir qualsevol, no? La veritat que en Ramon sempre ha confiat en mi des que ha entrat a la federació i crec que, doncs, en aquests moments, i ells saben la forma que estic, saben que estic bé i que en aquest moment és important que et doni l'oportunitat de demostrar, doncs, el que vals i el que pots arribar a fer, no?
Has repassat el que va fallar en aquella cursa?
Va ser que no vaig gestionar bé els nervis, vaig competir només un cop al mes de maig, per circumstàncies no vaig poder competir més al mes de a la competició Mònaco, la Diamond era la fita, doncs, que tenia pensada competir, no vaig poder competir i doncs vaig afrontar el campionat d'Espanya amb una competició només i m'ho jugava tot allà, no? I els nervis em van traicionar, no vaig saber gestionar com ja he dit, i em vaig quedar bloquejat a falta dos voltes quan em van passar cinc atletes de cop, i bé, l'última volta va ser, doncs, que m'ho jugava tot i finalment, doncs, vaig entrar quart, quasi vaig fer podi en una nit, doncs, desastrosa de forma de trobar-me com em vaig trobar, no?
Recordo fins i tot que feies tuits absolutament ensorrat, però és el que té aquest sistema, tipus trial, que has d'estar el dia D a l'hora H a punt, perquè si no, tot se'n va en orris i no saps què fer, si competir molt, si competir poc. I a més, en una prova, el tres obstacle, Àngel, on hi havia bufetades per entrar.
Sí, no, per això mateix. Jo sempre he dit durant tot l'any que la meva preparació era tot per l'europeu, per tant, doncs, al final ens han sortit bé les cartes, no? Arribo molt fresc en aquest campionat d'Europa, però sí que ens van portar un bon assurt. Soc una persona que no m'agrada competir gaire, però potser sí que no tampoc, no? Un parell de competicions sí que m'agrada fer, i doncs amb el meu representant, amb el meu entrenador, doncs, hem de parlar quan acabi la temporada i hem de pensar, doncs, que hem de tenir un pla A, però sobretot tenir un pla B per si de cas falla com va fallar Mònaco, no?
I amb quines perspectives arribarem a Zuric?
Doncs estic molt bé, estic en forma, estic entrenant molt bé, sobretot aquesta última setmana, i no Doncs la primera cosa és arribar a la final, que crec que és assequible, però bueno, mai se sap. I després, doncs, un cop arribat a la final, doncs, donar-ho tot, no? No sabem fins on, però sí que estic en forma. Estic com al Mundial de Moscú l'any passat, o sigui que no em fico límits, però sobretot vull pensar primer en la semifinal, que sempre, doncs, és la primera criba o és la primera cosa, doncs, que ens hem d'enfrontar. I després d'aquí, si passem a la final, doncs ja pensarem en alguna cosa més.
Tu no et fiques límits, però el que tampoc té límits és la nacionalització d'atletes, eh?
sí, bueno, però crec que han frenat una miqueta, sobretot, bueno, aquí a Espanya han frenat, i després a nivell europeu, això sí que és veritat que al final, doncs, ens trobarem un campionat d'Europa, serà un campionat del món de la gent nacionalitzada, no? Però bueno, jo faig la meva feina, que és entrenar, estar el millor possible, i doncs, si hem de guanyar keniates que estan nacionalitzats, turcs o qui sigui, doncs els haurem de guanyar o els haurem d'afrontar-nos, no?
Àngel Mollera, moltíssimes gràcies. L'enhorabona, repetim. Una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
La convocatòria de Ramon Cid la composen 74 atletes, 43 homes i 31 dones. Força presència d'atletes d'equips catalans amb noms il·lustres. Àngel David Rodríguez, el Pájaro, estarà en la prova dels 100 metres. Adrià Burriel entra en el relleu 4%. El sentíem fa uns dies aquí a Esports Copeo. Sense anar més lluny, l'atleta palamosí del Palamós, Adel Metxal, entra també convocat en la prova del 1.500. Didac Salas acompanyarà a Igor Bichkov en el salt de perxa, i Jesús Ángel García Bragado, un mite de l'atletisme, tindrà també la seva participació assegurada a la prova dels 50 quilòmetres marxa. El Ramon Cid, que deia que feia oficial la llista en la jornada d'avui, i parlava d'una expectativa de medalles entre 4 i 6, 4 i 6 metalls per l'expedició espanyola que afrontarà aquests europeus de Zuric la setmana de l'11 d'agost cap endavant.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación, y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE, estar informado.
Arriba l'últim minutet d'aquesta edició d'avui d'Esports COPE, i l'última hora passa pel que s'anuncia a les xarxes socials. Reunió a Madrid. Galiani, Florentino, un altre capítol de la porteria del Real Madrid, en aquest cas per tractar la sortida de Diego López al Milan. Les xarxes socials que parlen d'aquesta reunió entre l'encara administrador general del Milan, Adriano Galiani, i el president blanc, Florentino Pérez, en la jornada on el Madrid, recordem, ha presentat la seva nova incorporació, el porter de Costa Rica, Keylor Navas. Nosaltres ho deixem aquí. Més informació als diferents butlletins horaris de la cadena COPE a 7:15, també un avanç esportiu a La Linterna, i a 8:45 de la nit, Deportes COPE, amb tot el que està donant de si aquesta jornada, amb protagonisme molt especial per Xavi Hernández. Gràcies a tothom. Adéu-siau, bona tarda.